amb Reme Herrera.
Bona tarda. Comencem l'info 265 de Ripollet Ràdio amb el resum de l'actualitat de la setmana. És 14 de març de 2014 i passen 6 minuts de la 1 de la tarda. I per començar donem la benvinguda, com sempre, a la nostra companya Francina Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà els continguts més destacats de l'info d'avui.
Doncs avui començarem parlant d'alguns temes que han marcat l'actualitat d'aquesta setmana, com ara el projecte Catazubi, que ha presentat el Patronat d'Ocupació, i diverses obres que s'han dut a terme al municipi. També parlarem amb Jordi Font, president de la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme a Ripollet, sobre l'homenatge a 2 dels 4 alcaldes ripolletens de la República. L'entitat CEP Salut ens parlarà del taller sobre alimentació i hàbits saludables per gent gran, que s'oferirà el proper dilluns en el marc del programa Gent Activa. I avui acabarem parlant amb la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, sobre les diverses activitats que aquest mes es portaran a terme al Parc dels Pinetons i a la Casa Natura.
Doncs aquests i altres temes de l'actualitat de la setmana els explicarem des d'ara mateix i fins les 2 del migdia. Comencem. I comencem a nivell comarcal, perquè la presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Pepita Pedraza, va compareixer el passat 6 de març a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament per tal d'exposar les reivindicacions del Vallès Occidental a l'avantprojecte de la Llei de Governs Locals. Pedraza va traslladar als membres de la comissió l'acord aprovat pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental el passat mes de juliol, en el qual es reclamava la unitat de la comarca.
La presidenta va explicar que la proposta de la nova Llei de Governs Locals posa en perill la unitat comarcal i el futur del Vallès Occidental i va demanar un debat serè amb la participació de sectors institucionals, socials, polítics, econòmics i ciutadans. Pedraza també va expressar el seu desacord amb certs punts del projecte de llei, especialment el punt que diu que les àrees metropolitanes substituiran a les comarques en l'àmbit territorial corresponent. La presidenta va explicar que la nostra comarca comptem amb 7 municipis que pertanyen a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre ells Ripollet, i que n'utilitzen els seus serveis, però creu que excloure'ls del Vallès Occidental podria provocar una fractura econòmica i social. A més, els alcaldes i alcaldesses també demanen a la Generalitat la rectificació del projecte de llei de governs locals en quant a divisió comarcal, mantenint íntegrament les 41 comarques. D'altra banda, la presidenta del Consell també va expressar la necessitat que aquesta llei de governs locals blindi les polítiques socials que porten a terme els ajuntaments i que la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local vol retirar.
El govern municipal ha presentat recentment als veïns de la zona el projecte de millora del carrer del Calvari en el tram comprès entre els carrers de Pedró i la Lluna. El govern va voler presentar aquest projecte per tal de poder incorporar-hi les aportacions i suggeriments a les persones que viuen o treballen en aquesta zona.
Aquesta reunió va comptar amb una nombrosa presència de veïns i comerciants que estaven interessats en conèixer les primeres línies mestres de les obres de remodelació d'aquest emblemàtic carrer de Ripollet.
D'altra banda, aquesta setmana s'han iniciat les feines de millora de la rotonda situada a la cruïlla de la Rambla de Sant Jordi i el carrer de Sarrià de Ter.
Les tres oliveres d'aquesta illa no poden créixer correctament degut al poc espai que tenen i per aquest motiu, des dels serveis de jardineria, es procedirà a trasplantar-ne dues al parc Oriol Martorell, a tocar de l'escola Ginesta, on es crearà una petita zona d'estada envoltada de rocalla.
I finalment, el personal de la Brigada Municipal i del Patró Municipal d'Ocupació continua efectuant altres millores a la via pública.
Al carrer de Montcada, entre els carrers de Rizal i Balmes, s'ha eliminat una línia d'estacionament i s'ha reforçat la senyalització, tant horitzontal com vertical, per millorar el trànsit rodat i la seguretat dels vianants en aquest espai. Al carrer d'en Sant Claver s'estan efectuant treballs de millora del clavegueram en el tram comprès entre els carrers de Nou i Pedró i aquestes tasques quedaran finalitzades aquesta setmana. Per últim, també s'ha millorat el camí situat a la zona verda del carrer de Barberà del Vallès per oferir un paisatge més agradable als vianants.
El Patró Municipal d'Ocupació ha signat un conveni amb l'entitat Bridge for Mobility per a la formació professional a la mobilitat, modalitat dual de 30 joves de Ripollet a Alemanya. Aquest acord està inclòs en un conveni marc signat entre la citada entitat i l'Associació Catalana de Municipis per establir la col·laboració que faciliti l'accés de persones desocupades a les oportunitats laborals que ofereix Alemanya.
En el cas de Ripollet, un total de 30 joves podran accedir a aquest programa que ofereix l'oportunitat de formar-se en el sistema dual i treballar a Alemanya fins al mes d'agost de 2018. Els joves han de tenir entre 18 i 30 anys, nacionalitat europea, titulació de l'ESO o un cicle formatiu de grau mitjà o superior i han d'estar a l'atur. Les persones que estiguin interessades poden assistir a la jornada que tindrà lloc el proper dijous, dia 20 de març, al Centre Cultural a les 10 del matí. Cal inscripció prèvia enviant un correu a l'adreça ripollet@b4m.cat fins al 19 de març.
Canviem de tema. Dimarts vinent, el moviment social del multireferèndum 2014 es troba a Ripollet per preparar les accions al Vallès. La trobada es farà a les 7 de la tarda al Centre Cívic del Pont Vell.
Multireferèndum 2014 és una convocatòria coneguda com de la gent per la gent per debatre i decidir sobre qüestions que consideren bloquejades en les institucions polítiques. Neix a proposta de Som lo que sembrem i la plataforma Aturem el fracking i culminarà en una primera onada durant les setmanes prèvies a les accions europees del maig de 2014. Amb ella s'acerquen el que els seus fundadors denominen democràcia creixent i directa.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de la plataforma per la promoció del transport públic, que ha felicitat a través d'una nota de premsa el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Servei Català de Trànsit per la decisió de canviar el funcionament del carril Busbao fent-ho bidireccional.
Fa mig any la plataforma ja havia sol·licitat a la Generalitat aquest canvi a l'eix de la C-58 com a una de les mesures necessàries per afavorir la circulació dels autobusos. La PTP considera, però, que encara s'han de fer algunes millores, com ara traslladar el carril bus de la Meridiana al centre de la Calçada, resoldre la congestió a l'alçada del Baricentro i crear un pla de servei de bus que cobreixi les àrees mal servides del Vallès.
El proper 14 d'abril d'enguany farà 5 anys que la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme va organitzar un homenatge públic als alcaldes de la República, Magí Girbau i Josep Ros, dels dos dels quatre alcaldes legals que va tenir Ripollet durant el període republicà. Fa uns dies l'entitat va fer públic el seu malestar perquè la Comissió d'Honors i Distincions no organitzava l'homenatge promès per l'Ajuntament. Un comunicat que ha estat contestat favorablement per part del consistori, que assegura que la data d'aquest homenatge està fixada. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya als nostres estudis en Jordi Font, que és president de la Comissió en Memòria de les Víctimes del Feixisme a Ripollet. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, satisfet de saber que aquest homenatge es farà?
Sí, satisfet, però clar, sempre queda un gust agradolç en el fet de que ha estat un procés massa llarg. 5 anys són masses i bé, penso que això es podia haver solucionat abans, no? Hi han hagut desencontres. No culpabilitzarem totalment el consistori d'aquest fet, però bueno, vull dir que sí que podia haver posat més de la seva part. Mm-hmm. Cert.
Amb quines dates tens o dades tens d'aquest homenatge? Què sabeu?
En principi hem tingut alguna reunió amb tècnics de l'Ajuntament i se'ns ha proposat com a data definitiva, sembla, el dia 11 de maig. Sembla. Mm-hmm. El que passa que, clar, el problema és que durant tot el procés de discussió, que ha durat molt temps, hi ha hagut vegades que se'ns ha dit, bueno, ara es farà i tal, i després s'ha anat congelant i allargant, no? I aquest és el problema. Per això hi havia una malfiança en si realment es farà o no es farà. I, uh-huh, evidentment, les reunions que hem tingut últimament van en aquest sentit, de que sí que es tira endavant. Hem anat a visualitzar la plaça, hem parlat del tipus d'honors que es poden fer, i, és a dir, el monument o el que sigui, i en aquest sentit està més avançat que mai.
Es pot dir a on o encara
sí,
no?
Sí, és una plaça que ja és la que se'ns va proposar l'any 2011, que és una plaça que hi ha al costat, a prop de l'ambulatori, allà al final de tot. És un espai molt gran entre edificis, una plaça nova, uh-huh, i que té com dos espais diferents. I, bueno, en principi s'ha quedat que es dirà la plaça dels alcaldes de la República. I dins de la plaça es faran uns monuments o uns recordatoris per aquests dos alcaldes en concret.
De tota manera, hem de dir que el govern municipal en aquesta nota ha mostrat la seva sorpresa davant de la vostra queixa inicial, perquè ells diuen, afirmen que vosaltres ja sabíeu per què no s'ha organitzat fins ara aquest homenatge. No sé, què ens pots explicar?
No, jo, a veure, És que aquí, des de que es va proposar, que es va proposar el 14 d'abril del 2009, va ser quan es va proposar a nivell d'un acte públic, després es va concretar quan es va constituir la Comissió d'Honors, no? I la Comissió d'Honors, vam tenir reunions amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, i nosaltres en principi proposàvem el canvi d'uns noms de carrers. El consistori va dir que no canviaven carrers, que era la norma, i se'ns va dir que es discutiria i se'ns avisaria. Després va venir tot el procés de constitució de la Comissió d'Honors i finalment, en una última reunió, doncs, no vam acabar d'arribar a concretar, ja se'ns va proposar aquest espai, però va haver-hi un desacord. Llavors va quedar com congelat una mica, no? Després van haver-hi les eleccions i va canviar tota l'estructura de la Comissió d'Honors, el president, tot, i després van haver-hi problemes perquè ens van dir que no es respectarien els acords anteriors. No que ens van dir, ens va arribar aquesta informació de que no es respectarien els acords anteriors, no? I llavors aquí va començar tots els problemes que hem tingut de queixes al síndic de Greuges i queixes al defensor del pueblo, perquè nosaltres volíem defensar el que havíem aconseguit fins a aquell moment, no? Uh-huh. De totes maneres, insisteixo en una cosa, i això ho han dit familiars, és a dir, aquest tema dels alcaldes no és una cosa que hauríem d'insistir tant nosaltres. Pensem que és una cosa que ja havia d'haver sortit del mateix consistori, perquè no estem demanant una cosa escandalosa. O sigui, és una cosa ben normal que s'ha fet en altres pobles.
Com voleu que sigui aquest homenatge? Institucional? Més social?
O sigui, en principi ha de ser un reconeixement institucional, que això és important. I després, evidentment, no s'ha de quedar només amb un reconeixement institucional, perquè fer unes plaques o fer un acte que no arribi a la població no té cap sentit. O sigui, és important, institucionalment és molt important, però també ha d'arribar a la gent, a la població, i ha de fer seu aquest homenatge i entendre per què es fa, no?
Uh-huh. Comentàvem, precisament en això d'entendre per què es fa, comentàvem que va haver-hi quatre alcaldes en aquesta etapa de la República. Per què dos, en Girbau i en Ros?
Bé, en principi s'ha de tenir en compte que la Comissió en memòria de les víctimes del feixisme no actuem pel nostre compte, és a dir, en el moment en què hi ha un suport social, és a dir, en aquest cas hi havia el suport de les famílies que ràpidament es van afegir, no? Llavors, evidentment, si la cosa hagués estat només de la comissió, probablement no haguéssim plantejat el tema i menys en tanta durada, no? Però com les famílies el van assumir, doncs nosaltres hem tirat endavant, no? Això és el primer. I el segon, perquè vam pensar que aquests alcaldes no podien ser acusats de cap tipus de problema com poden ser els assassinats que va haver-hi a Ripollet a l'any 36, no? Els capellans i de més, no? Que en cap moment nosaltres no hem dit mai que estiguem a favor d'aquests assassinats,
opinió,
no? O sigui,
uh-huh.
Evidentment condemnem tot tipus de violència i tot tipus d'assassinats. El que passa que nosaltres treballem amb el tema dels republicans, que són els que no han tingut mai un homenatge, i hi ha molts morts que encara estan per identificar i homenatjar, no?
Uh-huh. Jordi Font, imagino que un cop desencallat aquest tema, doncs tindreu més altres temes en què treballar, i nosaltres sempre estarem oberts a parlar d'aquests temes i de la recuperació d'aquesta memòria.
Bé, en principi, bueno, hi ha un tema que és el tema de la querella argentina, que és una denúncia al consulat, però que de moment ho tenim aturat, perquè tampoc, torno a dir-te, no volem fer accions pel nostre compte. O sigui, si som una...
Amb un cert suport, no, també?
Sí, som una associació, però no ens fem amb veu de persones que... O sigui, les famílies han d'assumir aquestes coses. No podem actuar pel nostre compte.
Doncs seguirem parlant d'aquests i altres temes. El president de la Comissió de Memòria de les Víctimes del Feixisme, Jordi Font, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies. El 91.3 Info.
Els instituts Lluís Companys de Ripollet i el Pere Caldés de Cerdanyola del Vallès han organitzat un concert solidari el proper 28 de març per recaptar diners que aniran destinats a ajudar la població senegalesa d'Oukut. Els alumnes del Lluís Companys ja han organitzat altres iniciatives com esmorzars solidaris o parades al Sant Jordi i la Rambla, a través de les quals han aconseguit més de 900 euros que han servit per comprar calçat i roba, sacs d'arròs, medicació per a la malària o material escolar.
La iniciativa és totalment dels joves del centre que es van sentir impulsats a ajudar aquesta població que no compta amb quasi de res.
Aquí a l'Institut Lluís Companys hem incorporat aquest afer dins d'un projecte de centre. Tot això surt d'ells, ells proposen les activitats, ells s'engresquen i els professors el que fem només és coordinar les accions que volen fer. Això és una coordinació d'una acció que va sorgir com a idea per recaudar diners per Oukut. Per tant, ens van posar d'acord una sèrie de professors treballant darrere d'ells per animar-los i gestionar-los, però són ells qui proposen, qui ofereixen el seu talent, el seu temps per als demés, no? Perquè la societat millori, allò que els adults de vegades ens oblidem.
En aquest cas, l'objectiu del concert és que la població d'Oukut pugui construir una granja de gallines que els permetria ser més autosuficients i no haver de viure només gràcies al cultiu d'arròs. L'entrada, que té un preu de 5 euros, es pot adquirir a qualsevol dels dos instituts o a l'Ateneu de Cerdanyola, on tindrà lloc el concert a les 7 de la tarda. Els assistents gaudiran de les actuacions de les corals Veus Sense Fronteres, la coral de l'Escala Dei i Assots i Barrals. També participarà el grup de jazz Ange i els rockers Leave It For Tomorrow. Per últim, hi haurà actuacions de música, dansa i màgia a càrrec dels alumnes dels dos centres educatius.
El proper 23 de març, la plataforma d'AMPA de Ripollet es presentarà públicament a la ciutadania. L'entitat en funcionament des de fa més d'un any està formada per una representació de gairebé totes les AMPA de les escoles públiques de Ripollet, així com dels instituts.
La jornada de presentació serà al Centre Cultural a partir de les 11 amb un esmorzar i la participació del Ritme en Mollo. A continuació, la part comptarà amb les intervencions a l'acte de presentació de Montse Conejo, vocal de la FAPAC i membre del moviment Badalona es mou, Laura Colls, vicepresidenta de la FAPAC, i Maria Vinuesa, vocal de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. També participaran d'altres plataformes d'AMPA de poblacions veïnes.
Aquest passat dijous, la plataforma d'AMPA de Ripollet va presentar a la premsa els eixos bàsics de treball.
La part, que normalment es troba de forma mensual el primer dijous de mes, treballa principalment en defensa de l'escola pública i donar suport als diferents AMPA per comptar amb més participació.
El primer punt més problemàtic, segurament, i que totes tenim en comú, totes les AMPAs, és el tema de la participació a dins de la pròpia AMPA de cada escola, no? Sempre ens trobem el mateix, no? Que hi ha poca gent que col·labora, no? Que s'implica, no? Llavors, una primera passa i el primer problema comú que veiem que ens trobem és aquest, no? I en aquest sentit creiem que podem, doncs, crear idees, energies entre tots per sumar gent, no?
Un dels eixos a curt termini serà la reclamació del quart institut. Un dels membres de la part ens explicava com es troba la situació en aquests moments.
Bueno, ara el punt és el punt que ha decidit el CEM, el Consell Educatiu Municipal, que era fer una carta que, bueno, ja es va enviar a serveis territorials, amb la qual es demana una planificació, no? O s'exigeix una planificació per veure què es farà, no? En aquests, crec que són els pròxims 4 anys, no? Llavors el termini perquè se li ha donat per contestar aquesta carta, crec que falten un parell de setmanes i, bueno, a veure què diuen, no? De moment el que sembla que faran és les modificacions als 3 centres existents, i el que nosaltres com a pares volem saber és aquesta massificació que està clara que hi haurà els pròxims 7-10 anys, doncs com la pensen assumir, no?
Finalment, des de la part també han recalcat que volen potenciar la implicació de les famílies en l'educació dels fills.
El proper dijous a les 6 de la tarda tindrà lloc el taller de març impulsat des de l'Associació d'Amics del Martinet sota el títol Educar els fills, un repte apassionant.
En aquest cas estarà dedicat a les estratègies de comunicació per generar climes de confiança en el context familiar. Serà càrrec de Víctor Nicuesa, especialista en comunicació. Les inscripcions es poden fer a amicsdelmartinet.blogspot.com.
Segueixen els actes inclosos a la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Des de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ens proposen aquesta setmana una sessió de ball anímic.
Serà el proper dimecres a les 6 de la tarda al Centre Cultural. L'objectiu és ballar i riure cadascú al seu ritme. Conduirà la sessió Javi Martínez i l'activitat està organitzada per l'Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. En un altre ordre de coses, també el Centre Cultural acollirà dijous dia 20 un debat gratuït a les 7 de la tarda sobre la influència dels colors en el Feng Shui impulsat des de l'entitat Dones per la Igualtat.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El proper dilluns 17 de març la gent gran de Ripollet té l'oportunitat d'assistir a una xerrada taller sobre nutrició i hàbits saludables. L'activitat organitzada per CEP Salut compta amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials i es troba dins del programa Gent Activa, que ha reprès les seves activitats aquest mes de març. Per parlar-ne ens acompanya Imma Negues, coordinadora de CEP Salut. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imma, explica'ns una miqueta què és el que poden aprendre les persones que assisteixen a aquesta activitat el dilluns.
Bueno, nosaltres el que intentem és promoure bàsicament un estil de vida saludable i ho fem a través d'una xerrada, bueno, i unes pràctiques molt dinàmiques, que el que vol és aprofitar el moment per donar coneixement sobre quins són els hàbits saludables en relació a l'alimentació, quins són els aliments, doncs, que haurien de fomentar més en la dieta de les persones grans, i també intentant promoure una miqueta l'activitat física, no? Ensenyar-los unes quantes tècniques, doncs, que poden fer a casa, i també apropar-los a les coses que es poden fer dins del municipi.
Les claus, ja sé que ara no toca, però les claus per una bona alimentació, aquelles tres pinzellades per a la gent gran, perquè imagino que hem de diferenciar, no?
Sí, bueno, bàsicament, bueno, en general hem de respectar el que és la dieta equilibrada i la dieta mediterrània, que és molt bona per tothom, no? El que nosaltres no volem és substituir el consell mèdic, no? Perquè cadascú, doncs, bueno, ha de vigilar la seva pròpia salut, però el que sí que volem és donar quatre nocions bàsiques, doncs, quins aliments s'han de fomentar, quins aliments s'han de reduir, i una miqueta, doncs, el que ens acosta, doncs, això, en aquesta piràmide alimentària, doncs, que hem de saber aprofitar.
Moltes persones grans, no sé si és cert, però tendeixen a menjar menys?
Sí, la veritat és que sí, no? És aquest hàndicap de que com viuen soles, doncs no em faré un plat molt elaborat per mi sol o per mi sola, no? Llavors, el que nosaltres volem treballar amb aquests tallers és promoure també, doncs, el menjar junts, no? O sigui, perquè una persona sola amb una altra, doncs, que sigui la seva amiga, doncs perquè no poden sortir a dinar plegades o perquè no es poden apropar un cop a la setmana a casa de cadascú i compartir, no? Llavors és trencar aquest mite, doncs, que, bueno, que per què han d'estar sols i soles, no?
Això està molt bé. I a part del menjar, clar, estan els hàbits saludables, no?
Sí, bueno, clar, això és el que típic ens diu el metge, no? O sigui, hem de portar una dieta bona, fer exercici i no fumar ni beure, no? Però sí, bueno, bàsicament és ser conscients d'aquelles coses que podem millorar, perquè segur que tothom fem coses bones, no? Però sempre podem fer una miqueta més, no? Millor. I sempre quan és compartit és molt més positiu i més fàcil.
Perquè en aquests aspectes, tant d'alimentació com d'hàbits, quines són les mancances que vosaltres detecteu quan a la gent gran?
Clar, la gent gran, en general, és el que diem, no? Mengen molta poca varietat, no? Perquè estan acostumats a fer-se, pues, els seus putxeros i aquestes coses, no? I, bueno, per què no? Els hem d'ensenyar a tastar altres coses, no? I també, bueno, també ens trobem en la situació actual, sí que és veritat que tenen problemes d'arribar a certs aliments, no? O sigui, també la crisi i, bueno, aquesta estat de solitud i a vegades també aquestes discapacitats funcionals, no? Doncs no els ajuda a fer una dieta que això que diem equilibrada, no? Llavors, bàsicament, doncs, el que nosaltres intentem és obrir portes, doncs, perquè hi hagi una miqueta de solidaritat entre persones grans i persones no grans i que, bueno, que això sigui també un element d'unió.
Parlem, si et sembla, perquè coneguem aquesta iniciativa, no només us dediqueu a parlar d'aquest tipus de coses, sinó que a CEP Salut feu moltes altres activitats. Explica'ns una mica qui sou.
Vale, pues mira, nosaltres som una entitat de Barcelona que portem, doncs, més de 10 anys treballant en temes de prevenció de malalties i promoció de la salut. És cert, doncs, que la nostra gran feina és treballar en prevenció de riscos associats a la sexualitat, però, bueno, des de fa molts anys treballem alimentació, salut i publicitat. felicitat, prevenció tabac i alcohol, autoestima, intel·ligència emocional, una miqueta de tot, no? El que nosaltres volem és donar eines a la gent, o almenys intentar-ho, perquè puguin portar uns estils de vida saludables i això, no? Que es tinguin la potestat d'escollir com fer-ho.
Mm-hmm. Quan aquest col·lectiu de gent gran, com dèiem, està inclosa aquesta activitat a la gent activa, com el valores? Tu que els veus, si participen, no... Són gent activa, realment, els avis de Ripollet?
Sí. A més, tenim la sort, jo com soc del poble conec una miqueta, que això és un punt a favor, doncs que hi ha molts recursos al poble per la gent gran, no? Tenim el casal, tenim bueno, el grup de teatre, tenim el que es diu la ruta del colesterol, s'ha posat, no només per la gent gran, per la gent jove també, però sí que és veritat que fan moltes coses i ho saben aprofitar. Jo espero, clar, fins dilluns no sabrem quanta gent vindrà, però bueno, penso que sí, que la gent en realitat és activa, no? Però bueno, que també aquesta gent que vingui al taller, doncs que pugui transmetre a altres persones que no venen, però que es poden trobar en altres, a la més, no? En altres espais.
Molt bé. I les persones que vulguin assistir dilluns en aquest taller, què han de fer?
Pues en principi anar-hi, des de les 10 al casal d'avis i només necessitarem cadires.
Molt bé, doncs ja ho saben, que si volen aprendre una miqueta més, ja no només el tema que has comentat de l'alimentació i els hàbits, sinó això que has dit també una mica a nivell social, de compartir, de col·laborar, la gent gran, és important també doncs, que obrin una mica no, la seva visió de la gent gran.
Exacte.
Recordem, com dèiem, la xerrada de taller a la tercera edat, millorem a la nostra edat, millorem la nostra salut, que es diu, i tindrà lloc el dilluns 17 de març de 10 a 12 al casal d'avis de Ripollet, que està al carrer de Calvari número 90. Imma Negas, coordinadora de CEP Salut, moltes gràcies.
A vosaltres.
I quan feu altres xerrades ja saps que
esperem.
Aquí estem.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Just been introduced, I do not know you well, but when the music started, something drew me to your side. So
I canviem radicalment de tema amb aquesta música que ens porta al cinema nord-americà. És que aquesta nit continua el cicle de sessions de nits de música sobre aquest cinema, el cinema musical nord-americà. Ángel Esteve i Rafael López, a través de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, oferiran aquest mes de març dues sessions sobre aquesta temàtica.
L'activitat d'aquest vespre, que començarà a les 8 al Centre Cultural, tractarà del cinema musical nord-americà dels anys 1936 i 1937, una activitat que compta amb la col·laboració de Joana Raja i Lluís López. El proper 28 de març hi haurà una altra sessió que se centrarà en les pel·lícules nord-americanes que es van estrenar entre els anys 1938 i 1940.
Molts aragonesos celebren aquests dies la Cinco Marzada, que commemora l'intent fallit d'atac carlista a Saragossa, que va tenir lloc el 5 de març de 1838. Així cada any se celebra com a festa popular i es recorda l'heroic comportament dels saragossans durant aquesta batalla de la Primera Guerra Carlista. El Centre Aragonès de Ripollet també s'assuma a aquesta celebració amb un programa d'activitats que va iniciar el passat 1 de març. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb el Marcos Magallan, que és el president d'aquesta entitat. Molt bona tarda, Marcos.
Hola, muy buenas tardes.
Com dèiem, aquest cap de setmana finalitzeu ja les activitats de la Cinco Marzada. Explica'ns què teniu preparat.
Bueno, pues este domingo 16 finalizaremos la Cinco Marzada con una excursión de calçotada que l'haremos a Espluga de Francolí.
O sigui que no ho feu aquí a la vostra seu.
No, en el centro, no. Esta vez nos vamos fuera y bueno, cogemos un autobús y nos vamos de excursión, visitaremos una fábrica de dulces. Luego tendremos la calzutada y para terminar baile. Y ya volveremos para Ripollet.
Imagino que esto sí que requiere inscripción previa, ¿no?
Sí, eso ya hace un mes y poco que pusimos ya las listas y carteles por todo Ripollet, y el que se quería apuntar pues venía a nuestro centro y le tomamos nota.
¿Ya habéis cerrado las inscripciones?
Sí,
¿o quedan algunas plazas?
No, ya está, tenemos ya todo el autobús lleno y ya el domingo lo iremos para Espluga de Franculi.
O sea que el éxito es seguro, ¿no? Ya, porque al menos sí, de participación.
De participación ya te digo que tenemos ya hace 2 semanas que ya tenemos el autobús cerrado y ya no hay plazas.
Uh-huh. Como decíamos al principio, empezasteis a celebrar esta 5Marzada el día 1 de marzo.
Sí.
¿Cómo ha ido la participación en las actividades?
La verdad es que muy bien. Pues como dices tú, el día 1 empecemos con la cena de alforja, que nos juntemos socios, simpatizantes allí en el centro. Cada uno llevaba su cena y la compartía con los demás. Y el día fuerte fue el domingo 9, que hicimos el almuerzo típico aragonés, que eran migas, pancetas y butifarra. Y el éxito fue bastante grande. Nos juntemos unas 100 personas. Hicimos el almuerzo para 100 y acabemos con todo el almuerzo.
Bueno, almuerzo, comida, cena ya, ¿no? Me parece,
sí, bueno,
porque...
Bueno, ese día fue ya almorzar por la mañana y no comer en todo el día ya.
Claro, porque vaya almuerzo típico aragonés, ¿no? Espero,
sí,
que no todos los aragoneses almuercen así.
Sí, sí, ligerito, eso es colesterol poco.
Hicisteis además migas que cocinasteis delante de la sede, ¿no? Pudisteis incluso,
sí,
con,
sí,
el buen tiempo que hacía, salir.
Sí, daba gusto. Además, traemos los productos de allí al Aragón. El pan para hacer las migas lo traemos de Aragón. Y los productos que se hacen las migas también los traemos de Aragón, y la verdad es que estaban muy buenas las migas.
Uh-huh. Has hablado de muchísima participación, unas 100 personas la semana pasada, habéis llenado el autobús para este domingo. ¿Cuánta gente mueve ahora el centro aragonés? Parece que la cosa va en auge, ¿no?
Pues mira, de socios ahora mismo somos 210, y la verdad es que cuando hacemos actividades, aparte, como siempre, el centro siempre está abierto a gente que no sea socia. Y la verdad es que estamos muy contentos. La participación de la gente y la respuesta que tenemos es muy positiva.
Imagino que satisfechos de haber hecho el cambio de sede.
Sí. Aparte de por el tema económico, por el tema de que estamos ahora mismo estamos en el centro del pueblo y mucha gente antes en el otro local no sabía dónde estábamos. Y aquí al estar en medio del pueblo, mucha gente se acerca a nuestra sede.
Uh-huh. ¿Y en qué actividades estáis trabajando ahora, aparte de esta 5Marzada que acabáis domingo?
Pues ahora ya lo próximo que estamos trabajando es en San Jorge. Primero preparar el estanque, pondremos, como ya es habitual, el 13 de abril en San Jordi a la Rambla, y luego ya el 26 y 27 celebraremos San Jorge, que ya tenemos el grupo ya cerrado y todos los actos que haremos.
Uh-huh. ¿Y vuestra banda de tambores que sigue
pues
haciendo
estamos,
sus salidas,
mira,
no?
Sí, pues mira, mañana por ejemplo tienen una salida que viene la presidenta de Aragón a Tarrasa por el centenario del Centro Aragonés de Tarrasa y nuestro grupo de tambores estará allí presente.
Muy bien, pues vemos que estáis ahí en pleno auge, en plenas actividades, que acabáis una y empezáis otra. Nosotros siempre, como ya sabes, tenemos aquí nuestras puertas abiertas, seguiremos informando de todas vuestras actividades. Y te agradecemos mucho, Marcos, que nos hayas, como siempre, atendido.
Nada. A vosotros, es un placer hablar siempre con vosotros.
Buen Muchas fin gracias. De semana y buena 5Marzada, aunque ya haya pasado.
Igualmente.
Que vaya
gracias.
Bien.
Adiós.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Tú me dices que me quieres. cielo llueve esta noche.
I un tema que parla de pluja, perquè ara parlarem de fenòmens meteorològics, i és que el proper dilluns 17 de març, a 7:45 del vespre, el Centre Cultural acull l'acte d'inauguració de l'exposició de meteorologia produïda per l'agrupació Ripollet Natura. Una mostra que ha comptat amb la participació de molts ripolletens que han aportat les seves fotografies sobre el clima a Ripollet. I per parlar-ne avui ens acompanya la regidora de Medi Ambient, Salut Pública, Parcs i Jardins i Horts Municipals, Gemma Edo, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bueno, Gemma, parla'ns una mica d'aquesta mostra de meteorologia, que ja el nom ho diu tot, no?, una mica.
Sí, primer de tot fer-te un petit incís.
I tant.
No és agrupació, és Associació Ripollet Natura. S'ha tingut que canviar el nom per temes legals. Ho dic perquè...
És que tants anys ara ens costarà,
ens costarà per això, moltíssim. Però... Per això vull fer el matís, per anar-nos-en ja acostumant tots una miqueta.
Associació.
Sí.
Perfecte, doncs l'associació Ripollet Natura
sí.
Ha fet aquesta exposició. De què va?
Sí, aquesta exposició és una exposició que ja vam fer fa 10 anys, no ben bé exactament la mateixa, sinó que amb aquesta hem volgut aplicar tot la saviesa i els coneixements i els materials que han adquirit quasi els 20 anys que tenen ells com ja de... porten ja 20 anys ells aquí, treballant amb aquests temes. Aquesta exposició pretén donar a conèixer com gesten els fenòmens atmosfèrics, la història dels aparells de mesura i altres tipus de coses, a quina capa de l'atmosfera es produeixen, i tot i de coses molt il·lustratives. A part de que sapigué, com tots sabeu, que l'agricultura i la meteorologia van lligades de la mà.
Molt bé. I quina ha estat la participació ciutadana?
Han portat aparells i han portat fotografies. Nosaltres d'aquí volem agrair moltíssim totes les persones que han col·laborat amb nosaltres.
Imagino que aquest és un tema que interessa, no? Sembla que ara tothom en sap del temps, però és un tema complicat. Com ha sorgit aquesta exposició? La gent demana saber d'aquest tema?
No és una cosa, ja t'ho he dit, és una cosa que ells tenien ganes de tornar a repetir amb l'exposició, però la meteorologia sempre ha estat lligada amb la població, o sigui que sempre, des de sempre, tots hem jugat a ser meteoròlegs. Ah, mira, avui fa mal a l'ombro, doncs mira, avui plourà. Avui no sé què, no vull fer perquè em fa mal no sé què, ara farà sol o farà no sé què. Sempre hem jugat a ser tots una mica meteoròlegs i a veure si ho encertàvem o no ho encertàvem. I bueno, ha sigut una miqueta per explicar d'un altre tipus de manera altres tipus de fenòmens i altres tipus de coses, i coses que abans potser tampoc no es parlaven gaire, com els problemes ambientals que són derivats de la meteorologia, com la pluja àcida, com tipus d'aquestes coses que són amb els plafons que estan posats allà.
T'ha sobtat alguns dels continguts? O sigui, no és sempre parlar del mateix, sinó imagino que hi ha coses que sobten, no?, a l'hora de veure l'exposició, que crida l'atenció.
Sí, a més hem posat uns, com diria jo, són unes maquetes, hem posat unes maquetes de la part dels canvis estacionals i també d'una altra de les capes de l'atmosfera, que són unes que quan entres xoquen moltíssim perquè es veuen allà mateix, com també tenim un or posat allà, explicant el que és la meteorologia amb l'or, com també tenim l'estació meteorològica i uns jocs que també juguen amb l'estació meteorològica i altres jocs per saber com va la meteorologia i on les respostes, totes aquestes respostes, estan a l'exposició.
Hem de dir que Ripollet Natura sempre fa unes exposicions molt didàctiques, no?
Sí.
Clar. I divertides.
Diferents.
Encara recordo dels bolets.
La de bolets. Encara tenim els bolets per casa Natura.
Encara.
Però sí, són diferents perquè hi ha més educatives, perquè el que pretenem és que vinguin les escoles. Sempre s'ha portat la vessant educativa a totes les coses que es fan des de medi ambient. Llavors, ells, com a gent que porta a la Casa Natura, juntament amb nosaltres, doncs sempre donem prioritat a el que és la part educativa de les coses. I potser d'aquesta manera les entenem millor.
Mm-hmm. Hem de dir que l'exposició s'inaugura al Centre Cultural, però que després es podrà veure a la Casa Natura, no?
Sí, a partir del 30 d'abril la tindrem a l'exposició permanent al passadís central de la Casa Natura.
I aquí sí que ja programareu tot el tema de visites escolars...
Començaran visites escolars ja aquí al Centre Cultural. Uh-huh. Moltes escoles ja comencen a vindre primer al Centre Cultural, els queda més a prop. I llavors, a la que tenim, quan la tenim a Casa Natura, més que res, quan fem les activitats, quan està oberta, la gent va a veure-la i alguna escola també la demanda.
Podem dir que pràcticament tots els escolars de Ripollet, durant la seva etapa educativa, passen, no?, per la Casa Natura.
Sí. Sí, ara no passen tant com passaven abans. Tots sabeu que tenim limitat el pressupost i llavors no podem fer totes les exposicions que podríem fer, no podem fer totes les activitats que voldríem fer, però déu-n'hi-do els que passen, sí.
Mm-hmm. Doncs parlem d'altres activitats, perquè ja que tenim aquí, aprofitem.
Aprofita.
Perquè feu moltes coses, encara que digueu que ara el tema de visites doncs, no se'n fa tant, però sí que continueu editant la vostra agenda d'activitats a la Casa Natura i també col·laboreu, com ara parlarem, doncs, en el programa aquesta d'activitats al Parc dels Pinatons.
Sí.
I hem de dir que el 30 de març se'n fa una altra de les activitats que hi ha programades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i al Museu de Ciències Naturals. Explica'ns de què es tracta.
Aquesta última no me'n recordo ara exactament quina és, t'ho dic així de claríssimament perquè he portat a preparar les del mes d'abril. Ah. Llavors, com que les del mes de març ja les havien passades... La de la brúixola, jo te l'explico. És que en aquell moment no sabia exactament quina era, disculpeu.
Concepte brúixola.
Perquè és que portant allò portes preparat unes coses i a vegades altres. La brúixola és intentar fer una brúixola, la família, els nens, casolana. Llavors és una activitat que faran juntament i fer-la a veure si funciona, no funciona, com es fa, com no es fa, el per què s'ha de fer, el per què s'ha de fer servir. Tot això és el que es farà aquest dia al Parc Pinatons.
Mm-hmm. Molt bé, doncs recordem que aquesta activitat, com sempre, cal inscripció prèvia, que serà el 30 de març i que la gent ja es pot inscriure, que les places són limitades i que, bueno, són activitats que normalment compten amb molta participació
sí, a més,
familiar.
No només ven la gent de Ripollet, sinó que és una activitat oberta a tota l'àrea metropolitana, llavors qui ve és pràcticament gent de tota l'àrea metropolitana. Si la gent es vol inscriure ha de ser al Museu Blau, al Museu de la Ciència, com vulguin. Mm-hmm.
Molt bé. Hem de dir que ahir mateix ens fèiem ressò d'una notícia de la Regidoria de Medi Ambient, que és una nova iniciativa relacionada amb l'agenda de primavera, que és Cultiva Ripollet.
Sí. A veure, donat que aquest any, 2014, s'ha declarat any de l'hort familiar, nosaltres hem volgut ampliar-ho en fer les activitats que es fegin totes durant aquest any estiguin relacionades d'alguna manera amb la horta.
Mm-hmm.
Per això nosaltres ja comencem el mes d'abril, perdoneu que d'allò, el mes d'abril comença la Fira dels Horts.
Ara ens expliquem algunes de les activitats que hi ha aquí,
sí,
clar.
Sí, sí, sí. Llavors, el Dia de l'Arbre, que ja fa molts anys que l'estem fent, vull dir que no és un dia qualsevol, és un dia molt concret, però també parlem de plantes, i llavors plantar i tot plegat. I el 27 d'abril fem l'hort portàtil.
En què consisteix aquesta activitat?
Aquesta és una activitat que es fa juntament a l'àrea metropolitana, no dintre de les del museu, sinó que és un ajuntament només a l'àrea metropolitana i nosaltres, on consisteix en fer-te un hort portàtil. Un hort portàtil fet amb testos. I tu te'l pots agafar després...
Portàtil de veritat, no?
Portàtil de veritat, exacte. Però no agafaràs els testos soltos, sinó que portaràs tots junts d'una manera... No us ho vull explicar tot. Que
ja, ja,
vosaltres
ja, ja.
Voleu que us ho expliqui tot i llavors no veniu. I d'aquesta manera no pot ser. Teniu que vindre i treballar-lo. És divertit, això ja es va fer uh-huh. una altra vegada i la gent va quedar molt contenta i el tornem a repetir.
Uh-huh. Aquesta activitat està oberta a tothom?
Està oberta a tothom, però també és bo que ens apunteu per saber exactament quanta gent vindrà per tindre material suficient.
Penseu des de la regidoria que és millor promoure aquest tipus d'horts portàtils, urbans, a casa, al balcó, a la terrassa? Perquè, clar, si tothom volgués un hort allà al riu, seria una mica complicat, no?
Jo no parlo d'horts del riu. Directament ho dic. Directament. Jo estem parlant de la horta
promovem
urbana.
L'horta a casa.
La horta familiar, la horta municipal, la horta que tens al jardí de casa, qualsevol tipus d'horta. Jo la horta que està fora de tots aquests terminis no parlo.
Perfecte. Directament. Doncs hem de promoure l'hort portàtil.
Portàtil, o al balcó, o jo què sé, potser tens un trosset de terreny amb la casa dels pares i dius, mira aquí aquest tros i poso quatre enciams i dos alls i ja trec uns cebes i faig una amanida.
Perfecte. Doncs ja sabeu que això són activitats de l'agenda de primavera que nosaltres doncs ja ens anirem fent ressò de totes elles i també poden consultar com sempre a la web ripollet.cat. Parlem, ja que tenim aquí la regidora, doncs volíem aprofitar per preguntar-li per un altre tema, perquè la setmana passada parlàvem de la jornada informativa sobre la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, a la qual doncs vas assistir, i volíem saber una mica en quin punt es troba el Pla Local de Mobilitat de Ripollet i en què va consistir aquella jornada.
Aquella jornada era una miqueta d'explicar com estava la redacció del Pla Metropolità. A dintre del Pla Metropolità entren tots els plans de mobilitat de les pobles que estem dintre de l'àrea metropolitana. Aquest pla pretén de manera unitària la gestió de la mobilitat de l'àrea metropolitana, tenint en compte especialment la seguretat, l'eficiència energètica, l'eficiència dels recursos, l'accessibilitat, però també la mobilitat en tots els aspectes. A peu, bicicleta, cotxe, transport públic... És tot una cosa integrat i, a més, on també entren tot el que és la part, com diria jo, més mediambiental. Més, estem parlant molt de la capa del CO2, de com tenim les... jo ho diré demà, que a vegades em quedo aquí clavada. Com tenim tot el que és la capa atmosfèrica, no?
Uh-huh.
Que tenim molt taponat, que tenim que fer reduccions... Que
la mobilitat i la contaminació venen associades.
Per això mateix. I que és que ara no em surt la paraula, uh-huh. Ja em surt quan sortirà, quan no hagi de sortir. Però bueno, és igual. Llavors... tot a veure com pot anar lligat per poder-ho treballar. Nosaltres, tal com ho tenim aquí ara a l'Ajuntament, o a Ripollet, és que el 7 de febrer del 2013 es va signar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per poder fer aquest pla de mobilitat. Han començat a recopilar la informació i properament, no sabem encara quan hagin acabat tot de recopilar, quan s'hagin estudiat, quan tot, llavors es posaran a mort de tota la documentació i faran una proposta de pla.
Mhm.
Si no recordo malament, tampoc no ho vull dir, jo em sembla que és cap al 2015-16 d'estar acabat tot. O sigui que suposo que s'hauran de posar fil a l'agulla molt, molt, molt aviat.
Aquest pla imagino que serà una mica de radiografia de quina és la mobilitat a Ripollet i parlarà del que tenim i del que no tenim, no?
Sí, del que tenim, del que no tenim i del que hauríem de canviar, el que hauríem de fer. Però no parlem només de mobilitat de cotxes, que això vull deixar-ho molt clar. La mobilitat no només són
transport
cotxes.
Públic, per exemple, sortirà el tema del tren, no?
Que... Sí, sortirà el tema del tren.
Voleu que surti?
Del bus, i sortiran moltes temes d'aquests. Però sortiran carrils bici, sortirà a peu, i sortiran altres tipus de cosa que també han d'estar dintre un pla de mobilitat. Mm-hmm.
Com a regidora de Medi Ambient, com valora el tema del carril bici i de les infraestructures que hi ha a nivell de mobilitat, com dèiem això, com més a peu, que no contaminen, aquí a Ripollet?
Cada vegada més estem veient gent amb bicicleta o anant a peu. Penseu que som un nucli molt petit, i tenim moltíssims cotxes. I ens agrada a tots tindre el cotxe aparcat davant mateix de la porta i, si pot ser, davant mateix del menjador per poder pujar de seguida. No pot ser aquestes coses. Hem de tindre clar que si ens hem de moure per Ripollet, el millor que podem fer és moure a peu. I llavors, si has d'anar a carregar, a comprar alguna cosa d'aquesta, si has de carregar molt, porta't el cotxe, però a llocs on ja puguis aparcar.
Uh-huh.
Estem molt mal acostumats tots plegats d'anar a qualsevol lloc amb el cotxe i després ens enfadem perquè no trobem lloc per aparcar i mirem a veure com, què pot ser, què ha passat, que no sé què. Hem d'acostumar-nos a caminar una miqueta més. També farem salut, d'aquesta manera.
Jo he ficat tot, que ho digui ella. Farem salut caminant, hem de caminar i fer un hort urbà.
Bueno, sí, dintre les nostres possibilitats, tot.
Doncs tot això ja ho saben, que tornem a l'origen d'aquesta entrevista, que era la inauguració a proper dilluns d'una mostra que s'ha de veure, doncs, com deien, per didàctica, per divertida, i perquè la tindrem aquí al Centre Cultural, on hem d'anar a peu.
Sí,
si us plau. I que s'inaugurarà dilluns a 7:45 del vespre una exposició sobre meteorologia de l'Associació Ripollet Natura. Seguirem parlant de tota l'agenda de primavera de la regidoria i, com sempre, doncs, agrair la Gemma Edo, la regidora, que ens hagi acompanyat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer sempre.
Que vagi bé.
El temps.
I parlant de meteorologia, doncs ara volem saber quin és el temps que ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs el titular per aquest cap de setmana seria augment de les temperatures. Tindrem màximes per sobre dels 20 graus i sol durant tot el cap de setmana. Aquesta petita avançada de primavera, però, ens portarà pluja a partir de la setmana vinent.
Dos minuts per arribar a les 2:00 PM i amb això acabem doncs, l'info d'avui divendres, 14 de març de 2014, un programa que els hem ofert en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i que us parla Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6:00 PM i diumenge a 1:00 PM. A més, poden escoltar l'info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins al proper divendres.